connectats a les xarxes.
Avui precisament hem anat a les xarxes i hem començat a remenar, hem trobat algun raconet interessant que ens l'explica de seguida en Joan Muñoz. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme, i benvinguts, sigueu tots i totes, al Connectats a les xarxes, la secció dedicada als més virals de la setmana. En el dia d'avui ens allunyarem dels vídeos més comentats i dels trending topics. Avui us presentarem alguns dels perfils més interessants de les xarxes i que potser no coneixíeu. Que ja esteu cansats de contingut buit, de balls i de gent que guapeja? Doncs quedeu-vos, perquè estic segur que descobrir aquests creadors de contingut us pot ajudar a saciar moltes de les curiositats que pugueu tenir sobre la música, la salut o el cinema, entre molts altres aspectes. I comencem amb un terrassenc, va. El Joaquim Peñalver és exjugador de futbol, exentrenador i fisioterapeuta de professió. La seva consulta al barri de Sant Pere de Terrassa ja era tot un èxit, però ara farà 4 anys que va començar a mostrar moltes de les seves sessions de fisioteràpia per les seves xarxes socials. Ara mateix compta amb més d'un milió de seguidors a TikTok, 350.000 a Instagram i uns quants més a YouTube. L'èxit del terrassenc l'ha portat a col·laborar amb titans de la comunicació com Gerard Romero.
Hola, Joaquim, què tal? Bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gerard. ¿Cómo estás?
Muy bien y encantado de saludarte porque son unos cuantos nuestra comunidad que te siguen a través de TikTok porque tienes miles y miles de seguidores por TikTok y de esta manera pues poder compartir tus conocimientos aquí un poquito con todos los gigantes. ¿Cómo estás?
Però bé, què és el que ha fet famós en Joaquín? Doncs jo t'ho dic, l'auge de les lesions en els esportistes i concretament en els joves. Aquesta és una de les majors problemàtiques en esports tan coneguts com el futbol. Que vols saber quant de temps estaràs per recuperar-te d'una lesió? En Joaquín t'ho resoldrà. Et fa mal el besó i no saps què tens? Els seus vídeos t'ho il·lustraran d'una forma molt clara i didàctica. Així explica, per exemple, una lesió de turmell.
Buenos días, chicos y chicas. Esguince, fijaros, de segundo grado. La contraria y al caer le pisa y cataclac. Rotura de segundo grado. Y luego otra cosa. Todos los esguinces de segundo grado tenéis que hacer luego rehabilitación, propiocepción, estabilización. Necesitan luego readaptación y potenciación. Y cuidado con este, porque fijaros, el ligamento lateral interno pasa desapercibido, pero también ha tenido aquí de primer grado. Por lo tanto, tenemos un segundo grado y un primer grado, aproximadamente unas 4 o 5 semanas. Él sí, porque es profesional. ¿De acuerdo? Chao.
I això només en els seus perfils d'Instagram o de TikTok, perquè si fem una ullada al seu canal de YouTube també podem trobar contingut interessantíssim. Per exemple, digue'm, en els darrers mesos, quants dels teus jugadors de futbol preferits s'han lesionat? Jo estic segur que moltíssims. Doncs si vols saber què els ha passat, com s'ha produït aquesta lesió i quant de temps estaran fora, a @peñalverfisioterapia ho trobaràs.
Chicos y chicas, pues desgraciadamente una nueva lesión en el Fútbol Club Barcelona. Tenemos a Ter Stegen con una rotura del tendón rotuliano. Yo soy de los que creen que el golpe con Jeremy Pino arriba tiene mucho que ver, porque le deja la pierna como relajada, como muerta, y al apoyar el tendón no aguanta la tracción, ni aguanta el poquito de cizallamiento y estalla. Y se rompe. Es un tendón ya tocado. Quizá no tendrá que ver las lesiones anteriores. En ese mismo tendón, recordad que ya lo operaron en el 2020. Tuvo también después una pequeña intervención en ese tendón. Él estaba jugando, estaba bien. Indiscutiblemente ha sido por verdadera mala suerte.
I va, passem de la fisioteràpia al cinema. Nascut a Lleó, el Víctor López va estudiar cinema i audiovisuals a l'ESCAC fa quasi 15 anys. Amb una llarga trajectòria dins dels mitjans especialitzats en el setè art, com a editor, crític i redactor, ara sota el nom de Demecus, crea contingut a les xarxes tenint una gran comunitat a TikTok amb més de 200.000 seguidors.
Entrar a ver una película y estar durante hora y media con la mandíbula desencajada y los ojos como platos no es habitual, pero en el Festival de Sitges se obran milagros así de vez en cuando. Este en concreto se titula Escape from the 21st Century y ofrece un cóctel de ciencia ficción y comedia con viajes en el tiempo y acción por un tubo. Salvo sorpresa, es firme candidato a hacerse con el premio del público de esta edición, y te voy a contar por qué.
Les novetats del món del cinema, anàlisis de pel·lícules i els millors tops mensuals són algunes de les coses que podràs trobar a Demecus, fins i tot un podcast de nom Enfoque Profundo on de forma molt més extensa parlar de cinema.
Estas son las 5 mejores películas estrenadas en agosto de 2024. Y ojo que este mes traigo una de regalo. De verdad que los que dicen que no se están estrenando buenas películas este año no sé dónde están mirando, porque la cosecha de agosto ha sido muy pero que muy buena. De hecho, me ha costado mucho poner las elegidas en orden. Pero bueno, como hay que empezar por algún sitio, vamos a hacerlo por el número 5, que ocupa el brutal regreso de Mia Goth.
Això no obstant, el que més ens ha cridat l'atenció del Víctor és una de les seccions que realitza el seu compte a TikTok i que es titula Film School, l'escola de cinema, perquè ens entenguem. Un seguit de vídeos en què ens analitza els estils de direcció dels cineastes més reconeguts, escenes de pel·lícules, tot això des dels ulls d'un expert en la direcció com ell.
Escena del campo de maíz de Interstellar es probablemente la más hermosa de la filmografía de Christopher Nolan. Te voy a explicar cómo se rodó porque se inspiró en Zack Snyder para crear una de sus grandes locuras como director. Resulta curioso que uno de los momentos más deslumbrantes de esta joya de la ciencia ficción no tenga nada que ver con olas gigantes, tesseractos ni agujeros negros y tenga como protagonista una plantación de maíz gigantesca. Pero, ¿qué tiene esto de especial? Si eres seguidor de Nolan, sabrás perfectamente que tiene una fobia especial al CGI, y para recrear este escenario no iba a hacer una excepción.
I tornem al Vallès Occidental, aquest cop per parlar de pizzas, per parlar d'un enamorat d'aquest plat típic italià. L'Eric Ayala té 25 anys i és de Sabadell. Abans de morir el seu pare, va demanar-li que es dediqués a allò que realment l'apassiona. Per això va mudar-se a Nàpols, a la regió de la Campania, per néixer...
Esta margarita costa 18 euros en Nàpols. Família, vamos a probar la margarita más barata de Nápoles versus la margarita más cara de Nápoles. Vais a flipar bastante, hablamos de unos precios que triplican, bastante impactante. Nos acaba de llegar la margarita aquí en Pizzería Nenela, cuesta 5 euros. Visualmente me parece una pizza muy Nápoles, o sea, me parece tal cual Nápoles.
L'Eric és tot un pizzaiolo, un enamorat de les pizzas. I de fet, així el podreu trobar a les xarxes socials. Feta la introducció, què és el que fa l'Eric i per què és tan interessant? Doncs fa més d'un any va obrir la seva pròpia pizzeria a Sabadell, Il Figlio di Emiliano, el fill d'Emiliano en català, en honor al seu pare. Des d'allà l'Eric ens mostra com és el dia a dia de la pizzeria i com des de la cuina preparen aquestes pizzas tan especials.
Família, primer pedido del dia, a ver què sale, estoy nervioso. Cuatro formaggi y ortolana di Nola. Venga, para la Ana. Se nota que es el primer pedido del día porque no tengo ni hornero aún, ¿eh? O sea, aún no están preparados nadie, estoy aquí solo ante el peligro. Empezamos. Ahora la estrategia es muy simple. Primero tiramos los ingredientes diferentes. La mezcla de hortolana, ¿vale? Que esta es una mezcla que tenemos que básicamente lleva berenjena, pepinillo, pimiento. Todo de Nola, ¿eh? Todo de nuestros colegas, de la Katia y nuestro colega. Luego tiramos también...
Aquest, però, no és l'únic format de vídeo que podem trobar al seu perfil. Que no saps com fer una pizza a l'estil napolità a casa? L'Eric t'ho explica. Que vols saber com s'ha de tirar la farina perfecta perquè et quedi la pizza al vero stile napoletano? Ho trobaràs als perfils d'Instagram, TikTok i YouTube de l'Eric Pizzaiolo.
Família, os voy a explicar cómo hacer pizza napoletana en casa en un minuto, minuto y medio para 3-4 personas. Empezamos. Primero, agua, 240 gramos. Fría del grifo, no de la nevera, del grifo.
I canviem de sector, va, deixem la gastronomia i ens apropem al món comercial. En aquest cas, concretament, al món del branding.
Mi gran pasión por las marcas y el diseño nace de ya bastante adolescente.
La verdad que mira que has liado en el último mes.
El branding en general es más cerca de una ciencia que de una intuición.
¿Cuál parte es el nombre perfecto?
Si eres bueno, cuando haces bien tu trabajo, ya luego no hay que volver a tocarlo. Y ahora mismo los vídeos que estoy haciendo es como un 10%. Muchas marcas acaparan un color. Yo creo que la que mejor lo hace es Tiffany.
Hem escoltat a Jean-François Ricbeau, Jeff Ricbeau a les xarxes. Ell és especialista en creació de noms i branding i té una dilatada experiència dins del món comercial, havent-hi treballat per empreses com Orange o Masmobile, entre d'altres. I què trobarem al seu perfil? Doncs bé, potser alguna vegada t'ha picat la curiositat de saber quin és l'origen del logo de Nike. Perquè ell t'ho explica.
Com surgió una de les marques més conegudes de la història. Nike Phil Knight està lançant su nova empresa perquè la primera no funciona bé y la llama Nike, como la diosa de la victoria. Contrata a una alumna suya, por 35 euros, le hace este símbolo y otros más. Él lo elige, pero dice que no le gusta. Con el tiempo, se dan cuenta que funciona.
Quan Zara canvia el seu logo, no ho fa perquè sí, i és que aquestes grans empreses no fan res a la babalà. En Jeff t'explica el perquè d'aquest canvi de disseny, el perquè d'aquest rebranding.
Hoy hablamos de Zara. Recordaréis que hace 2 o 3 años, exactamente finales del 19, de repente Zara introduce este nuevo diseño que nos sorprendió a todos. Pero al principio me parecía extraño, pero ahora con el tiempo me parece muy original porque en una época que todas las marcas de lujo van hacia el minimalismo sin serifa espaciado, Zara y su autor Fabien Baron, un diseñador afincado en Nueva York,
deciden ir a todo lo contrario. Un poco para decir, somos moda, elegancia, al perpasar un poco las tipografías Bodoni, compacto, como para las redes sociales, aplicarse en todas partes, va contracorriente.
I com no podia ser d'altra manera, us hem de presentar una creadora de contingut d'aquí, de Sant Cugat.
Hola, sóc l'Helena. Tinc 31 anys i sóc de Madrid. M'agrada la muntanya, m'agrada córrer pels camps, escalar, llegir, i tinc un hort que comparteixo amb amics. I vaig venir a viure a Catalunya fa uns 7 anys, però els 3 primers no vaig parlar ni una paraula de català.
L'Helena Sotoca és coneguda a les xarxes com a Femme Sapiens. És divulgadora sobre història de l'art des de la perspectiva feminista i a través del seu treball de recerca i divulgació de les imatges exposa les problemàtiques de gènere que han afectat a la vida de les dones i les artistes. Què trobarem als seus perfils? Doncs vídeos de tota mena. Des de la presentació d'importants dones del món de l'art...
Tu imagínate que eres una senyora pintora del siglo XVII i que te dicen...
A ver, hija, que como eres mujer no puedes ir a un taller a pintar, aprender a pintar la anatomía. Tú, un bodegón, como mucho.
Y vas y haces esta maravilla. Bueno, esta maravilla concretamente la hizo la pintora flamenca Clara Peters. O sea, es que se lleva el bodegón a otro nivel. Y no solo eso, sino que para demostrar que no era una aficionadilla, que es lo que se consideraba a las pintoras, básicamente, decidió autorretratarse, pero con mucha gracia. Probablemente influenciada por Van Eyck, que había vivido unos 200 años antes, pintó su reflejo en las superficies de los diferentes objetos del cuadro.
Fins a continguts més contemporanis i del més curiosos, com la relació entre la Shakira i l'art del Renaixement i del Barroc.
¿Qué tiene que ver Shakira con el arte del Renacimiento y el Barroco? Pues ven que yo te lo cuento. El otro día estaba buscando en los discos antiguos de Shakira algunas de esas canciones que habían marcado mi adolescencia, la mía y la tuya, la de todo el mundo. De repente flipé. Las carátulas de los discos Fijación Oral volumen 1 y Oral Fixation volumen 2 se complementan a través de las iconografías de la Virgen María y de Eva. Vamos, la buena y la mala mujer en el cristianismo.
Any 1986. Any 1992.
Any 1997. Any 2002. Any 2007.
Us agrada la música i en concret la música catalana? Doncs familiaritzeu-vos amb aquesta cantarella. I és que per acabar us presentem a l'Arnau Mulet, locutor de RAC 105.
Déu-n'hi-do, talent de casa nostra, talent de Catalunya, música feta i pensada en català. Aquest és el Triquell. Dubto que quedi ningú a casa nostra que no conegui aquest cantant. I menys que no conegui aquesta cançó, perquè és una de les importantíssimes del moment. Està sonant per tot arreu. I no n'hi ha per menys, perquè sona d'escàndol. Es diu Jugular.
I què és el que fa a les seves xarxes, et preguntaràs? Doncs vídeos a manera de joc de pistes en què, escoltades totes, hauràs d'esbrinar quin artista català s'amaga darrere. Amb aquests vídeos, a part de jugar, podràs descobrir l'origen de molts dels grups del nostre territori. Escoltem-ne a l'inici d'un d'aquests vídeos, a veure si sou capaços d'esbrinar de qui parla.
Any 2020. Tres nois fa només un mes que comparteixen pis a Barcelona. Tots tres són músics i toquen a dos dels grups més importants de Catalunya. Ja fa anys que es coneixen, però fins ara no havien fet el pas de viure tots tres junts. Tot va bé fins que el 25 de febrer d'aquell mateix any arriba un virus a Catalunya que s'està estenent per tot el món. Una dona de 36 anys que arriba del nord d'Itàlia l'ha portat aquí. I tot i que en aquell moment encara no es podia preveure què passaria, el virus s'està estenent molt ràpidament i per mirar de contenir-lo, el govern confina a tota la població a casa seva. Et sona? Al començament la cosa només havia de ser per 15 dies i els nois decideixen anar a fer la compra per passar aquests dies tranquils a casa. Un cop arriben al pis, endrecen una mica tot el que han comprat i van a la terrassa a fer unes cerveses. Amb una guitarra i una pandereta, comencen a improvisar una cançó. Ja havien fet aquest mateix procés moltes vegades, però aquella cançó en concret, en portuguès, els ha quedat molt bé i decideixen gravar-la amb el mòbil. Ho han fet en qüestió de 20 minuts i la cançó ja està penjada al perfil d'Instagram del Rai Benet. Ho han fet només amb la intenció de que els amics i coneguts escoltin la cançó, però comencen a rebre comentaris de gent que no coneixen de res dient-los que la cançó els agrada molt. L'endemà es lleven i el dia segueix una mica el mateix patró. Al migdia obren unes cerveses de nou, tornen a la terrassa i sorgeix una segona cançó. Aquest cop la penja el Guillem Voltor. Please stay home.
Doncs sí, es tractava dels Stay Homes. Amb això acabem connectats. Doneu-li una oportunitat, si us plau, a aquests creadors de contingut que us hem presentat i recordeu que ens podeu seguir a Facebook, Instagram i X sota l'arroba connectats a la xarxa. Que passeu un molt bon cap de setmana, connectats. Ens escoltem divendres vinent.